TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. El dia, amb Marta Grau.
Deu i cinc minuts, encetem aquesta segona hora de programa i vos contem que continua aquesta calor, continuen les altes temperatures aquí, a les Balears i a la resta de la península Ibèrica. Avui fins i tot podria ser més calorós encara que el dia d'ahir. Ara mateix tenim 29 graus de temperatura, han començat el programa amb 27. En una hora han pujat 2 graus i seguirà pujant el termòmetre al llarg del dia. Joana, bon dia de nou.
Bon dia, Marti. Doncs sí, és calor a les totes i avui a més amb el cel destapat, però això sí, amb boires a l'interior de Mallorca. Com deies, temperatura en ascens i vent fluix del sud-est, i atenció perquè per avui tindrem avís groc actiu per altes temperatures. Ja ho podeu veure en aquest mapa, se pot apreciar en groc pràcticament tot l'arxipèlag a excepció de la zona sud de Mallorca, i per demà avís, l'avís s'incrementarà a taronja a les Pitiuses i també a gran part de Mallorca. Condicions extremadament dures a Balears, també a la península Ibèrica, a França, al Regne Unit i regions d'Itàlia i també d'Alemanya, en aquesta onada de calor de la temporada. El calor intens indica temperatures de 40 graus centígrads i la veritat és que la cosa no afluixa.
Així és, Joana, molta paciència durant les properes dues setmanes en què cada dia tindrem pràcticament un avís o un altre. I molta precaució, perquè precisament aquesta calor tan intensa, sumada al que la terra, el camp, està molt sec, fan que sigui molt més fàcil que es produeixin incendis. Ahir, de fet, n'hi va haver un bon grapat. Efectius dels parcs d'Inca, d'Alcúdia i Sa Milana varen intervenir ahir en un incendi forestal entre Inca i Seuva, donant suport als serveis de l'Ivanat. L'incendi va quedar controlat a hora baixa, igual que el que es va produir a Eivissa.
Sí, un incendi forestal, en concret a Sant Llorenç de Balàfia, que va quedar estabilitzat entorn a les 8:30 de l'hora baixa després que hi actuassin dos mitjans aeris, dues autobombes, 11 bombers forestals i dos agents de medi ambient. Però el que va causar un bon ensurt, Marta, va ser el que es va produir ahir a Mercat Palma. L'incendi va causar un nígol de fum que es va poder veure des de distints punts de Palma. Es varen calar foc a 3 vehicles, però no hi ha hagut ferits, afortunadament. Les flames es varen estendre a un terreny proper i això va obligar els bombers a desallotjar Son Banya.
Unes tasques d'extinció que s'han perllongat durant tot el vespre, també avui matí. Diverses dotacions han quedat refrescant els punts calents de l'incendi que hi va calcinar aquests 5 camions, precisament en plena onada de calor, quan a la península també tenen actius els avisos per altes temperatures. Vermell, atenció, gran part de Catalunya, i taronja la majoria de les províncies de la meitat sud. Així que continuen pendents de com evolucionen tots aquests incendis.
A Catalunya hi ha altres focs actius i han fet que 40.000 persones quedin confinades a casa. El cap de bombers de Catalunya, David Borrell, explica que l'incendi que més els preocupa és el de Sentmenat, que ha arrasat 90 hectàrees i, si no es controla, podria afectar-ne 2.000 més. Les altes temperatures, com explicava, no acompanyen en plena onada de calor. A la península també tenen actius els avisos per altes temperatures. Vermell a gran part de Catalunya, que continua pendent de com evolucionen les flames, com vos comentàvem. El de Noia, en aquest incendi, s'han calcinat a prop de 400 hectàrees i afecta una zona d'indústries, on els bombers actuen aquesta matinada, o van actuar aquesta matinada per extingir les flames.
10 i 8 minuts, pegam un cop d'ull a les càmeres que tenim a l'exterior de l'estudi per valorar el temps directament, com es percep tota aquesta calor, el puig de Sa Tudosa a Mallorca. veiem una estampa d'una mà totalment en calma, però sí que hi ha certa boira al cel. No tenim aquests cels tan blaus com teníem en els dies previs. Això el manco en aquest indret, però podem canviar i compartir altres finestres que tenim repartides arreu d'aquest arxipèlag. No hi cap ningú a l'aigua, companys, a Punta Prima, a Menorca.
Atenció a les 10 i 10 minuts i tothom ja dins aigua. Ben que dic que si en aquesta hora ja estan en remull, que no farà a partir de, no sé, de... A les 12 no convé, perquè ja sabem que a les 12 és una hora dolenta perquè l'exposició en el sol, en els rajos ultraviolats, no és bona. Per tant, és millor fer-ho en aquesta horeta, a les 10, i després d'haver-se refrescat, tornar a casa i descansar.
És un indret paradisiac, el que estem compartint just ara, a Punta Prima, només dos vaixells que han avaluat aquí, en aquesta caleta, però és vera que tothom és dins aigua. Dia d'altíssimes temperatures i dia també de bones notícies. Mireu, per una banda, l'actualitat ens ha duit tots els dies previs a Veneçuela, avancen les tasques de retirada d'enderrocs, mentre s'intenta recuperar la normalitat, tot i que la situació encara està molt lluny d'apropar-se en aquesta desitjada de normalitat, Joana.
Sí, Marta, si és a la Guaira, la zona més afectada, la destrucció continua ben visible. 13 dies després del doble terratrèmol, els infants encara no han pogut tornar a l'escola i les autoritats calculen que més de 17.000 persones s'han quedat sense casa seva, sense llar. Per aquest motiu s'han habilitat prop de 80 campaments provisionals. Aquesta és la imatge que deixa el terratrèmol més mortífer, recordem-ho, que ha viscut Veneçuela en el darrer segle, amb més de 3.000 víctimes mortals i en què encara s'espera que la xifra pugui augmentar perquè queden moltes persones que encara no s'han localitzat.
Però tot i que sembla mal de creure, encara existeixen els miracles. Els equips de rescat van localitzar en vida una mare i els seus tres fills, inclòs un nadó, després que romanguessin 11 dies atrapats sota els enderrocs d'un edifici col·lapsat a La Guaira. El rescat va ocórrer durant les darreres hores del diumenge, quan brigadistes civils i militars varen detectar febles cridades d'auxili que provenien d'una torre residencial. Pel que sembla, la dona va aconseguir mantenir en vida els seus fills donant-los llet materna. Encara, com dèiem, hi ha espai per l'esperança i per els miracles.
Són imatges que ens deixen sense paraules, sens dubte, perquè sempre ho diuen, no? Molts de dies després s'ha trobat encara gent en vida, però el cas d'aquesta mare i els seus tres fills, i sobretot, no?, l'intent desesperat de donar-los aliment a través de la llet materna, que ha estat la causa de que encara 11 dies després es poguessin mantenir en vida. Com dèiem, una bona notícia. Tant de bo pugui haver més bones notícies en aquests terratrèmols, tot i que a mesura que passen els dies, ja ho sabeu, les esperances davallen moltíssim. Tot i així, volíem compartir i comentar aquest vídeo amb vosaltres. Són les 10 i 11 minuts. Parlam de la intel·ligència artificial i com obre moltes portes, però també crea nous riscos. Un dels que més preocupa és l'augment dels coneguts com a deepfakes sexuals, imatges o vídeos falsos creats amb IA que utilitzen la cara de persones reals, però sense el seu consentiment.
Els experts ja han alertat que no es tracta només d'una nova tecnologia, sinó d'una nova forma de violència sexual digital que afecta especialment infants, adolescents i dones. A més, ja no cal haver compartit imatges íntimes, ni pot haver prou amb una fotografia publicada a les xarxes socials.
Per entendre com és que aquesta intel·ligència artificial està transformant aquesta realitat, avui volen saludar un convidat a passar per al nostre programa, el sociòleg i professor universitari Lluís Ballester. Molt bon dia, Lluís, com estàs?
Hola, bon dia.
Benvingut.
Gràcies.
Un dia més. Bé, quan parlam de deepfakes anirem al gra. Quan parlam de deepfakes sexuals, explica-nos de què estem parlant exactament.
De la producció d'imatges d'abús sexual o d'explotació sexual a partir de cares o imatges reals o també d'imatges distorsionades que al final acaben semblant a la persona, diguem, objecte del mal que es vol fer, diguem. O de la broma, perquè a vegades es produeix sense consciència, per gent molt jove, sense consciència del mal que fan.
Fins i tot s'han donat casos, ara que dius broma, perquè ho han fet nins.
Sí, efectivament. Hi ha molts casos. De fet, s'intenten tapar perquè per no, com dir, revictimitzar a les dones molt joves, o adolescents, o fins i tot nines que estan implicades. I llavors s'intenta tapar, diguem, les localitzacions i alguns altres elements que facilitarien la identificació. Però, tot i així, estan transcendint cada vegada més els casos de producció a instituts o producció per gent molt jove, diguem, que té algun vincle al que sigui. Desgraciadament, reproduïm un model molt tradicional. Ells són els que produeixen les imatges i elles, dones molt joves, adolescents, són les victimitzades.
Lluís, dius que pot semblar fins i tot una pràctica una mica innocent, però estem parlant d'una forma nova de violència sexual i no només un problema tecnològic. Vull dir que, per molt innocent que pugui semblar, perquè clar que ho fa un adolescent, tan innocent, no sé si és.
Sí, el que passa és que la pornografia, i hem parlat alguna vegada aquí mateix, ha normalitzat i ha acostumat a gent molt jove a observar imatges de violència sexual, i amb gent molt jove, també. I això fa que s'hagin perdut els límits de què puc fer sense fer mal i que ja està produint un mal que, a més, serà irreparable, perquè el que puja a internet no baixa mai més, no? Continua circulant sense cap dubte.
Ara parlaves de broma versus mala intenció. Parlam de que podria ser una nova forma de violència sexual més enllà d'un problema tecnològic, però ses víctimes. Com se percep des de sa mirada, des de sa psicologia d'un adolescent, el fet que pengin una fotografia d'aquest tipus? Ho dic perquè, evidentment, tu pots dir, és mentida, però com que vivim un món una mica conspiranoic, tendim més a creure una mentida que una veritat. Ja te pots parar tu a desmentir 50.000 vegades que se de sa foto no ets tu, que no hi ha manera de treure una aigua clara en tot això.
Les imatges aquestes són imatges sintètiques. La majoria de vegades representen persones, perquè es fan com a pornografia d'atac o com a pornografia que es diu d'assetjament, de persones que són properes en el context, diguem, local, perquè es vol fer mal a una persona, a una dona que és tan política, o a una dona rellevant, públicament rellevant pel
seria
que sigui.
Seria com una evolució, també, Lluís, d'Espon Revenge, que se feia un temps, que era, però que tu havies de participar, sí, havies d'haver aconseguit aquestes imatges amb una interactuació. El cas d'en Olvido Amigos, per exemple,
clarament,
que de sa política que se va anar compartint aquest vídeo, ara ja ni tan sols has de mantenir una interacció amb una altra persona, sinó que ja, a través d'aquest defecte, poden crear el vídeo en vola.
Pots castigar a qui sigui. Però hi hauria, almenys hi hauria quatre tipus. Un seria el pont de vengança, que es deia. Que nosaltres pensem que està mal etiquetat, perquè a vegades és una companya que no ha volgut lligar amb tu o una separació. Llavors, quina vengança? De què? Què t'han fet? Porn d'atac, que és bàsicament a dones políticament rellevants o rellevants socialment, pel que sigui. Porn d'assetjament, que és el que observem als instituts, diguem, de manera dominant. I després el robatori d'imatges, normalment per sexting o d'altres tipus, o perquè se filma sense autorització a una persona que té una activitat sexual, una persona molt jove. Llavors, hi ha com a quatre tipus. El que és un problema és que hi hagi una indústria que monetitza, que fa que guanyin diners, perquè era una imatge abans que es podia quedar entre dues persones o tres o un context relativament limitat, però ara ja no. I aquest, una mica, tornant a agafar el fil que plantejaves del mal que produeix, hi ha estudis que específicament analitzen què és el que fa més mal. I un estudi molt famós de David Finkelhor, que és el principal investigador en abús sexual infantil i en explotació sexual, i han pogut mostrar com el mal específic de la reproducció, de la sensació de que tothom coneix les teves imatges.
Lluís,
distorsionades, el que sigui.
Te volia demanar, i no sé si aquesta pregunta té resposta o la pregunta és fàcil. La resposta és fàcil. Què passa ara mateix entre els adolescents? Ens trobem davant una situació, un fenomen cada vegada més habitual, no? D'infants que consumeixen pornografia molt pret, d'infants que normalitzen conductes qüestionables molt prest, que després tenen una relació i que, clar, que els passa factura haver vist pornografia o haver tingut aquestes pràctiques de tan joves. Què passa? Que, com podem explicar això que ara mateix els passen als nostres... No vull dir als nostres, dic als adolescents en general. No sé si té resposta a aquesta pregunta.
No ho sé, hi ha diversos processos que podrien estar implicats. Els adolescents han d'experimentar coses, i això és ben normal. Hi ha, com dir, com un increment de la curiositat sexual, també. Però després hi ha les conductes que són de confrontació, que també són molt, explicables a l'adolescència. Hi ha dos sectors en els quals es poden expressar aquestes conductes de confrontació, que són l'àmbit polític i l'àmbit de la sexualitat. De la sexualitat o de les relacions entre persones. I ho fan. Ho fan a la política i ho fan també en aquest àmbit. El problema és que la intel·ligència artificial ha encara incrementat més aquesta capacitat que havien donat amb els mòbils, amb l'accés a aplicacions...
És que és un clic, que transforma la imatge.
I fa només 5 anys el que es feia era alterar una imatge i crear nudes, que es deien, posar una persona, diguem, sense roba, en circulació, la seva imatge, però en aquest moment... te poden fer protagonista d'una filmació pornogràfica. Agafen una filmació pornogràfica i la teva cara substitueix a la d'una de les protagonistes. Això fa molt de mal, perquè, a més, cada vegada és més difícil identificar.
És el que t'anava a dir. Clar, a més, és molt realista. No és com abans, que se feia de manera més rudimentària i se notava la diferència, no?
Ara a Canàries fa molt poc hi ha una intervenció policial que es diu Curricán, que directament intervenen 30 persones que produeixen sistemàticament aquest tipus de pornografia. Amb centenars de terabytes, amb persones joves que viuen a Canàries. Dius, no és una broma. Això és una indústria, perquè ja hi ha, com dèiem, monetització, hi ha un efecte cridada. Llavors, a qui conviden a produir aquestes imatges? A gent molt jove que són inimputables. De fet, fa molt poc els protagonistes eren menors de 14 anys, els que la produïen, i les persones victimitzades, dones molt joves, adolescents, de primera adolescència. Vull dir que hem incrementat encara més, no?, la capacitat de fer mal.
Com se pot prevenir? Perquè, clar, jo estic segura que molts adolescents ho fan perquè no saben que això realment... O no tenen el coneixement, sobretot quan són molt, molt joves, de que això és un delicte. Bé. Se pot començar com una broma, no? En els casos més petits. Altres igual no saben el perill que hi ha al darrere, la indústria, que tu has explicat just ara. Com se pot prevenir? Escola, casa.
Nosaltres parlant de les 5 P's i ho estem explicant aquí i allà. L'altre dia ho explicàvem a Euskadi, perquè hi ha molta preocupació, perquè ja els hi ha passat a uns quants centres educatius i clar, no saben què fer tampoc, no? Com clar. Ningú. Hi ha una P de prevenció que és indubtable i és educativa, fonamentalment educativa. Educativa de tota la població, no només d'ells. D'ells i elles. Una P de protecció, perquè hi ha gent danyada. I fixar-vos, una nina que li han robat o han manipulat les imatges, en aquest moment, si ja té més de 14 anys, ja no va a pediatria, ja va a salut mental infantojuvenil. I igual li donen hora d'aquí 2 mesos. O si no fa una demanda per urgències, és complicat trobar una ajuda especialitzada. Una EP de participació, hem d'investigar, hem d'escoltar la gent més jove i també la gent més gran, implicada, no implicada, però que estigui preocupada per aquest tema. La EP de persecució del delicte, perquè és indubtable que hi ha un delicte, hi ha molts delictes, però la P fonamental seria la de promoció de relacions saludables, igualitàries. Havien arribat al moment en el que la sexualitat podia ser lliure, igualitària, etc.
I ara sorgeix això.
Estem enfonsant aquestes possibilitats que teníem.
I fins ara, tota l'estona hem parlat de dones. No sé si en el cas dels homes no hi ha diferents o no és prou significatiu. Ara mateix, el percentatge.
Les darreres dades de Wired, el 96% de la victimització són dones. I a Espanya, la darrera estadística de l'any passat, més de 450 ciberdelictes sexuals amb menors com a víctimes, i també entorn al 93-92% són víctimes dones. Bàsicament perquè hi ha un mercat que compra aquestes imatges en relació a les dones.
Lluís, i abans de... No? Per ventura hi ha una nina víctima d'aquesta pràctica, que ja té més de 14 anys, ja no va en pediatre, ja ha d'anar a un metge de capçalera. Per ventura, si no posa una denúncia d'urgència, la cosa s'allarga. Jo demà demanant si les lleis i els cossos policials estan preparats per perseguir ara mateix aquest tipus de delictes.
Fins ara només hi havia un article del Codi Penal, que era el de la producció de pornografia infantil. Nosaltres insistim molt, hi ha un consens científic en no parlar de pornografia infantil, perquè en cap moment hi ha cap consentiment possible amb un menor d'edat. Imatges d'explotació sexual o imatges d'abús sexual. Molt bé. Ara s'acaba d'aprovar l'actualització a Espanya d'una directiva europea que prohibia i perseguia específicament i fa el manament a les forces i cossos de seguretat de perseguir el defecte sexual. I, per ara, només hi havia el Codi Penal aquest article. Bé, ara ja s'ha reconegut que hi ha un delicte específic. Ho ha reconegut Europa, sobretot, perquè les dimensions són ja molt preocupants.
Europa sempre lenta, les coses com són.
Sí, clarament.
Estats Units ja ni se l'espera, perquè evidentment parlaven que és una gran indústria, i a mi sempre m'ha sobtat molt com és de senzill pujar una imatge i com és de complicat eliminar-la. I quan hi ha, per exemple, violacions de drets de copyright, com podrien ser cançons, o podrien ser imatges des mundial, per exemple, tot d'un internet ho elimina. I és facilíssim. Quan parlant de pornografia en general i d'infantil en particular, a mi me sorprèn com no hi ha una duresa més extrema per eliminar aquest tipus de continguts, que m'imagino que també dins totes aquestes pes de les quals has parlat, aquesta de persecució, estaria molt bé que els governs, ja no és un tema d'Europa, és a dir, un tema global, que lluitassin contra aquesta xacra.
El primer país d'Europa que ho ha fet i que ha donat eines jurídiques és Dinamarca. Podríem seguir el model de Dinamarca, que aquest 2026 ha aprovat una normativa que defensa, fa propietari, encara que no hi hagi cap paper, a cada persona de la seva imatge i de la seva veu. No es poden manipular, distorsionar, etc. Ni produir a partir d'altres fonts una similar per fer mal a...
Quina pena no anar de la mà.
Sí.
O sigui, que sigui un país no, aïllat i no pogués haver una llei europea...
Encara no s'ha pogut generalitzar perquè hi ha el debat sobre la llibertat d'expressió, però ha avançat molt.
Sobre la protecció de drets,
perquè
també.
Perquè el mal és molt evident. Amb menors d'edat, molt clarament. És a dir, majors d'edat podrien discutir. És a dir, per exemple, aquest pont d'atac, si és paròdia política. Va, molt bé, perfecte. Però en el cas de menors d'edat, no. Perquè no hi ha consentiment possible. És a dir, una nina de 12 anys no pot ser protagonista d'una filmació pornogràfica, per molt que t'hagi dit que sí en algun moment. Hi ha consentiment possible? No, és impossible.
I encara que siguis...
Per tant, és un delit. Ha de ser un delit.
I encara que siguis polític o política, que te facin un vídeo en segon quines postures o en segon quines pràctiques, per molt de càrrec que tinguis, penso que també, a vegades també el deslimit de la llibertat d'expressió, passar molta de pena per la llibertat d'expressió i no tanta per la protecció dels infants i per segon quins drets. No sé si com a sociòleg estaries d'acord en l'enduriment de penes. En certa manera, parlaven de que s'utilitzen menors, tu deies, perquè són inimputables. Haurien de començar a controlar aquesta llacuna legal per aquesta escletxa on es va escolant tot aquest fens?
Nosaltres pensem que no necessitem penes més potents. El que necessitem és un marc jurídic millor i més adaptat al que està passant. Ens hem oblidat de que generem una tecnologia i no hem posat... No hem estat conscients de que no li havíem posat cap límit. Cap
límit, ni un. Anar per davant de les lleis, fins i tot.
Efectivament, i va molt per davant. I, a més, fixar-vos un canvi. Un canvi que s'està produint. Estem pensant en com regular les xarxes socials, que eren un dels mecanismes de distribució d'aquestes imatges, i en aquest moment, gent de 14 anys té molt clar que ho ha de fer a través de Telegram. Sobretot de Telegram, perquè està especialment encriptat. I perquè les bases de Telegram estan a Emirats Àrabs Units. És a dir, impossible de demanar les imatges originals. Per tant, es podrien tornar a distribuir en qualsevol moment, no? Va per davant.
És complicat. Clar, segurament podríem parlar de quins són els principals reptes que tenim com a societat, no?, per regular o per protegir en els menors i construir relacions digitals més sanes o més saludables, però com a famílies, com a societat, com a centres educatius, què podem fer per prevenir aquestes situacions? Que també és important, no?, sobre com ho podem fer nosaltres.
El repte de l'educació de les emocions, de les relacions, dels afectes, de la sexualitat, crec que és ja indubtable que l'hem d'afrontar. I l'hem d'afrontar en dimensions, en qualitat, com correspon. I després, un altre repte que és per a les famílies, per exemple, construir relacions de confiança, de comunicació de confiança,
exacte,
de fer un tema de, no de la pornografia, fer un tema de la tecnologia, de les pantalles, que és molt important i moltes famílies no en parlen o no saben com pensar el tema. Bé, que participin a les activitats que els centres educatius s'estan organitzant, que són moltes i molt bones.
Jo et volia fer una pregunta complicada. Com a societat, hem d'entendre que els nostres infants poden ser víctimes, però també poden ser botxins. I crec que aquesta passa és la que més costa, perquè si qui fa dit fake és el nostre fill, són coses de nins. L'han d'entendre. Ell no volia. En canvi, si la nostra filla o el nostre fill és la víctima, entenem perfectament les conseqüències que tenen aquests actes. Com a societat tenim l'obligació de canviar aquest paradigma i entendre que pot ser els nostres fills també són capaços de fer mal, que jo crec que aquesta és la gran passa que encara no han fet, perquè si és nostre passa en temes d'abús sexual, cert tipus de delictes, que si ho fa qualcú proper tenim tendència a la justificació, i si són dels altres, que tu i tota la llei?
Efectivament. Això seria una part. Però l'altra part és reconèixer que els principals responsables som els adults. Perquè aquesta tecnologia l'hem creat adults, el no límit l'han creat els adults, la no oportunitat educativa de pensar els temes, de parlar-ne amb confiança, també és una negligència del món adult. Llavors, hem de ser conscients que un adolescent de 14 anys també és en part víctima. Víctima de negligències, de no haver arribat a temps o de no pensar bé els temes com haurien de, com són responsables els adults, no?
Molta comunicació és el que fa falta, tant a casa, si hi ha dificultats, com explicava en Lluís Ballester, per parlar amb els adolescents, participar de les activitats de l'escola, parlar amb els professors, però tot el que sigui possible per prevenir serà benvingut, perquè això és una realitat, i és una realitat que ens passa per sobre, a vegades, com és el cas d'aquests deepfakes sexuals, que cada vegada són tecnològicament, a més, més precisos i tant de mal fan. Lluís, moltíssimes gràcies per la visita.
Gràcies a vosaltres.
Són les 10 i mitja en punt. Escoltam uns consells i tornem tot d'una amb altres propostes.
El dia. IB3 Ràdio. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
L'11 de juliol, Porreres acull la 19a Diada d'Agricultura Ecològica en format de fira nocturna. Vins ecològics, gastronomia local, activitats familiars, cultura popular i música en directe en una festa oberta a tothom.
Diada d'Agricultura Ecològica, 11 de juliol, de les 7 de l'hora baixa a mitjanit. I esperam.
Organitzen APM i Ajuntament de Porreres, cofinançat per la Unió Europea.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.
10 i mitja passen de 3 minuts. Seguim molt pendents de les altes temperatures, de les alertes, del risc d'incendi, que, com explicam, alguns incendis estan afectats sobretot la península i també aquí, a les Illes Balears. Un dels més cridaners va ser el de Mercapalma. Els bombers, de fet, han acudit aquest dimarts cada hora en aquesta zona de Mercapalma afectada per l'incendi d'un camió i, de moment, estan fent tasques per poder refrescar la zona. Esperen donar-lo per extingit definitivament al llarg del matí, segons explicaven fonts del cos de policies i bombers. Els treballs d'extinció controlat ahir sobre les 6 del dilluns han seguit durant pràcticament tot el vespre. És un incendi, recordem, que ha afectat algunes casetes del poblat de Son Banya i sobre l'hora baixa, de cara a les 8 de l'hora baixa, es va prendre una biga de fusta, les flames de la qual van ser ràpidament sufocades per els diferents efectius. Seguim pendents de tot el que passi d'aquestes altes temperatures i del risc d'incendis que ens acompanyarà durant pràcticament tota la setmana, però també tenim bones notícies relacionades amb la salut. Un nou estudi publicat a la revista Nature Scientific Reports aporta una passa molt important a la lluita contra un dels càncers més freqüents i també més difícils de tractar, que és el càncer de pulmó, amb una mutació en concret, la CRAS G12Z.
La investigació identifica 3 gens que podrien ajudar a predir quins pacients tenen pitjor pronòstic i, sobretot, detectar de manera precoç quan els tractaments deixen de funcionar.
La clau és la biòpsia líquida, és a dir, perquè mos entenguem, una simple anàlisi de sang que podria permetre monitorar l'evolució del tumor i també anticipar l'aparició de resistències als fàrmacs. Un avenç que obre la porta a tractaments, Marta, més personalitzats i també eficaços per a aquests pacients.
Com dèiem, bones notícies que ara detallarem i aprofundirem i de fet, volem entendre què significa aquest descobriment per la ciència, com pot canviar el futur del diagnòstic i el tractament del càncer de pulmó. Parlem amb el doctor Daniel Olmo, de l'Institut Oncològic Rossell Epanjaé Lab, a Catalunya. Doctor, bon dia.
Hola, bon dia. Gràcies per convidar-me.
Què és exactament aquesta mutació del CRAS G12C i què pot aportar aquesta biòpsia líquida per determinar-lo?
Doncs bé, la mutació del CRAS G12C és la més comuna en pulmó i el que estem interessats és que mitjançant una biòpsia líquida, que és una anàlisi que podem utilitzar mitjançant fluids, que és molt més fàcil que haver d'obtenir una biòpsia convencional, podem obtenir el que seria un diagnòstic d'entendre com és el tumor. D'aquesta forma podem detectar i, per tant, fer un tractament, una teràpia més dirigida pels pacients.
I perquè aquesta mutació és especialment rellevant en aquest tipus de càncer, supos que és difícil d'entendre una miqueta el concepte, però per ventura si s'explica un poc d'aquesta mutació seria com a més entenedor, no? Per què passa?
Pues, el càncer és molt heterogeni i molt dinàmic. Hi ha moltes mutacions que poden desenvolupar el creixement d'un tumor. I la mutació en aquest gen en concret, que és el CRAS, suposa, per exemple, el càncer de pulmó un 30%, i en específic la mutació del CRAS G12C en representa un 40%. D'aquesta forma, com és el tipus de càncer de pulmó més comú, si aconseguim entendre'l d'una forma més eficaç, el que podem fer és establir una teràpia molt més àmplia per la majoria de pacients.
I s'han identificat 3 gens, el LIF-R, el SHOC2 i el YAP1. Doctor Olmo, ja me disculpareu si no se diuen així, però tenc unes sigles apuntades en el fol. I volia demanar-vos quin paper té cadascun d'aquests 3 gens per poder de fer avançar la investigació.
Sí, el primer gen, que és el LIF-R, és un receptor de membrana, que és un supressor tumoral. Per tant, en els nostres estudis el que vam veure és que si aquest gen es troba a nivells més baixos, que la proliferació celular, o sigui, el creixement del tumor, és molt major. I el SHOC2 i el YAP1, que són els altres 2 gens, estan estretament relacionats amb les resistències als tractaments. Per tant, si aquests augmenten, podem preveure que el tractament no està sent eficaç, ja que les cèl·lules s'han readaptat per tal de... unes altres vies de creixement celular s'han vist incrementades i el tumor continua creixent.
Hem parlat d'aquesta analítica de sang, d'aquesta anàlisi de sang, enfront o envers aquesta biòpsia convencional. Clar, d'entrada, no a tothom li agrada que li piquin i que li treguin sang, però si no vaig malament, una biòpsia pot ser fins i tot no més complicada, però pot tenir més intervenció, no? Pot ser més invasiva, per dir-ho d'alguna manera. Quins avantatges té també en aquest sentit?
Una biòpsia líquida pot ser de diferents fluids del pacient, ja sigui la més comuna és la sang, però també líquid pleural, que hi ha els pulmons, o líquid cerebroespinal, o qualsevol altre tipus de líquid que tenim pels pacients. I obtenir aquest tipus de líquids és molt més fàcil que no pas una biòpsia, o sigui, el teixit propi del tumor, ja que hi ha pacients que pel seu estat de salut o perquè es troba el tumor en una localització molt més complicada, no el podem obtenir. Per tant, és una eina que tenim a la medicina per tal d'obtenir una mostra representativa del tumor sense haver-hi d'accedir directament en aquest.
Molt important quan arriba a les clíniques, perquè sabem que és una fase prèvia, no?, aquest estudi, però fins que pugui arribar a ser una realitat per als pacients, sempre, malauradament, se torba un temps. De quant de temps podríem estar parlant, doctor?
Doncs en l'estudi amb el que hem fet, que hem identificat aquests tres gens, hem utilitzat una mostra de pacients força gran, però caldria validar-lo en un nombre més alt de pacients i veure si aquests resultats es tornen a validar. Es fa un seguiment en els pacients mitjançant el tractament, però en concret no es pren atenció en aquests marcadors, perquè encara estan en investigació i és com el que t'he comentat, que s'ha encara de validar en una major mostra.
Quin missatge podria transmetre a les persones que conviuen amb un diagnòstic de càncer de pulmó, que durant molt de temps ha estat un dels càncers més temut i que ara de sobte veuen notícies com aquesta, no?
Doncs sí, home, gràcies a la investigació s'han fet grans avenços. Actualment tenim eines tant de diagnòstic com teràpies que són bastant innovadores i que ha millorat molt la qualitat dels pacients. Això continuarà així gràcies a la investigació i que també doncs, agrair a la gent que fa possible aquestes investigacions en el nostre país, que estem continuant fent avenços i els avenços doncs, es van poc a poc, però actualment aquest increment d'informació que estem obtenint s'està fent d'una manera bastant exponencial.
Des d'aquí, doctor, la nostra més sincera enhorabona a tot l'equip que ho fa possible, a tots aquests estudis que fan que d'aquí poc sigui una realitat, no?, el poder tenir cura de càncers tan temuts, com explicàvem abans, com el càncer de pulmó. Agraïm a Daniel Olmo, de l'Institut Oncològic Rosell i Pangea Lab, a Catalunya, que ens hagi atès avui. Moltíssimes gràcies, doctor, i de nou, enhorabona a tot l'equip que ho ha fet possible.
Moltes gràcies per donar-me veu.
Són les 10:41 minuts, deixant de banda les bones notícies en matèria de salut, que sens dubte són molt ben rebudes, per altres, podríem dir, més curioses. Mireu, Marivent, la residència dels Reis a Mallorca, se sotmet a un control de plagues contra rates, cuques i processionària.
Sigo siendo un insecto, un bicho sin pedigrí. Un dibujo absurdo obligado a existir.
Així es marca, la Conselleria de Presidència del Govern adjudicarà al setembre per 20.000 euros el contracte a una empresa especialitzada que, atenció, haurà de guardar secret sobre els treballs que realitzi en els 36.000 metres quadrats de complex, inclòs dels edificis.
Això vol dir, doncs, Maria Antònia Esquines, que no sabrem si hi ha cuques o rates a Palau.
Així, a Xisco, no ho podràs saber, en cap cas hi haurà secret professional. El que es demana és que hi hagi secret professional sobre les actuacions que es facin. Això no vol dir que hi hagi una plaga concreta, sinó que l'empresa no podrà donar detalls dels treballs o dels resultats que obtinguin amb aquesta feina. El que sí que sabem és que el contracte preveu actuacions de prevenció i control contra diferents tipus de plagues, rosegadors com rates i ratolins, insectes domèstics com les cuques i també possibles presències de paparres i àcars. A més, en contempla el control de la processionària.
Clar, no sé si estem parlant, Maria Antònia, d'un manteniment habitual i que no mos hauria de cridar tant l'atenció, o si és que la cosa en aquest espai és de tant dimensió que podria haver-hi presència, no?, d'algun tipus de plagues.
A mi m'agradaria poder contar-te aquesta exclusiva. No la tenc.
No ha hagut cridada de Marivent. No. Alerta per rates a Palau, no.
No arriba tan
fora. De tota manera, sí que hem de dir que Marivent en aquest moment estan fent una sèrie d'obres de reforma i manteniment, no. I clar, per ventura, després d'una obra de certa magnitud, és normal que se faci un control de plaga, no? Perquè quan forades, per exemple, poden sortir aquests
insectes. I
per
què creus que diuen... El resultat serà secret, perquè ningú se va ansia a fer cridar. Clar,
i perquè tot això, top secret, ja saben que són discrets en segon quin temes, no?
També, te dic una cosa...
Si hi ha rates, perquè, no passa
res. T'interessa saber si hi ha rates a Palau.
Perquè s'ha de guardar sota secret d'estat.
D'estat, sí. Mm,
si s'ha desparasit amb mar i vent, si hi havia hackers en els matalassos, o si hi havia una plaga de cuques, també te dic, vivim obsessionats en crear aquesta torre d'ivori al voltant de certes institucions que el que fa és suscitar més teories de la conspiració. Perquè si qualcú que et sorti digués, escolta, això és un treball rutinari, costa 20.000 euros, 36.000 metres, ho revisaran, ja està. Se fa cada 4 anys, cada 5, no passaria res, ja està. Hi ha una plaga de rates, s'ha d'eliminar.
Molt important el que acabes de dir, perquè no posa treball rutinari com a tal, que si tal vegada haguéssim triat aquest titular treballs rutinaris, treballs de manteniment,
seria treball
però
de manteniment,
ja diuen que serà secret.
Programa
que estan...
de revisió periòdic de...
Perdona, qualcú amant de la teoria de la conspiració te diria que si no diuen treball de manteniment habitual i que després diuen el resultat serà secret, és que pot haver...
Sí que sabem, i mos encanta saber aquestes coses, que dins d'aquestes reformes i obres que estan fent ara, hi ha estipulat que se posi aire condicionat, que fins ara sabeu que no n'hi havia mar i vent. Clar, deuen tenir molta calor.
Per parar-nos aire, entraran ses cuques, clar.
Dona Letícia, la reina, quan venia aquí, deia que Mallorca és trabajo.
Clar,
perquè, clar, devia venir aquí a covar-se, està tot el dia...
O matar cuques.
No està acostumat.
Que sigui matar cuques i no rates.
No està basada en humitat.
Devia estar tot el dia en sobentall i en somat a mosques i dius jo perquè vinc aquí a passar l'estiu.
Hi ha molta d'humitat. Aquella zona, i clar, ella deu estar...
No, i a part que tenen un jardí que és meravellós, però que també té un ecosistema propi i que no descartis que qualque animaló no pugui fer el seu caminat cap a Palau. Veus? Tota aquesta conversa no l'haguessin tingut...
Si no haguessin posat això de que el resultat serà secret...
Si haguessin publicat un informe i haguessin dit hi havia 3 rates, 2 cuques i 2 sargantanes.
Ja està. Tota la raó, i per això hem fet aquest petit debat. Però tenim més notícies, a veure què vol semblar aquesta. Atenció, guerra per les gandules a Mallorca. Un turista britànic anses la polèmica després de ruixar amb pólvores pica-pica les tovalloles de qui matinaven per reservar el seu lloc a la piscina.
Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sounds of fiesta. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sounds of fiesta. And now we go.
Així és, Marta, l'acció que s'ha fet viral a les xarxes ha reobert un debat molt habitual cada estiu. Fins on arriba l'incivisme dels qui bloquegen gandules durant hores i també quins límits tenen les repressions d'altres turistes. El protagonista d'aquest particular venjassà és Tom Kaunce, perdoneu la pronunciació, un britànic de 31 anys que assegura que va aguantar durant dies veient com alguns hostes deixaven les tovalloles a primera hora del matí i desapareixien durant hores.
Segons han explicat diversos mitjans britànics, els fets varen passar els dies 6 i 7 de juny. Kaunce va decidir plantar cara en aquesta pràctica deixant de banda les queixes i passant a l'acció. Va arruixar literalment amb una substància irritant les tovalloles que ocupaven les gandules buides sota el sol mallorquí. Una jugada que ha d'haver dit opinions, perquè clar, alguns hi veuen una resposta contra una conducta incívica i d'altres una venjança o una revenja que també traspassa una miqueta els límits. Jo crec que se va passar una miqueta. Jo no sé si penseu igual, però quina necessitat.
Això és prendre la justícia per la teva mà.
No, això no
s'ha fet. O que en Tom Kaunce era molt fan d'Hombres G.
Pica-pica. Voy a echarte popos pica-pica.
Clar.
Sofrem amor.
Però, Anna, t'imagina que tens alguna al·lèrgia i te tombes a la teva ola i te comença a picar tot. De totes maneres, fa molta ràbia. Les vegades que vas a un hotel i veus totes les teveoles i ningú a les gandules,
això no se fa. Ho duim tot en el tema de les barres, però jo me'n record quan anava a estudiar a la Riera, a la meva època d'universitari, que havia... ara, saludam a la persona que no és perquè hi ha un convidat fantasma, perquè hem fet un plànol en aquesta cadira que ha estat meravellós, ho dic per als oients, per als telespectadors, que ara vendrà qualcú a seure aquí de vora jo. Jo me'n record quan t'estudi...
Per què ho hem de contar tot?
Pues perquè ho han vist els espectadors, estimada, i la gent deu flipar i deu dir, hi havia una persona... transparent.
Per aventura se pensen que allà Apple vol picar, picar, clar, i per això hi ha manera d'anar...
No ho descartem. Però bé, tornant a Nestrui, jo me'n record que em feia molta de ràbia que gent nas a les 7 de matí a deixar sa carpeta i no tornava fins la 1 a les 2. I dius, si jo estic allà des de les 8, de 8 a 2... Són 4 hores bones.
Exactament.
Que qualcú... 4, no, 6. 6 hores bones que qualcú pot fer servir.
I no vas fer mai allò d'agafar la carpeteta, deixar-la un raconet...
Sabeu que ja hi havia gent que per evitar lo de ses pólvores pica-pica ja van posar un cartell que posava si en una hora no has tornat... es descansa no poden ser de més d'una hora. Si la gent està una hora buit, tens dret
si
a llevar
la
carpeta i deixar-la allà de vora.
I en el cas de les gandules, igual, no te pots anar a fer el bufet a berenar en calma i després tenir la teva gandula
ja
lliure. M'apareix una injustícia total, clar, i absoluta.
Sí. És a dir, o bufa, o bufa tota bé.
Exactament, o bufa tota bé.
O dormir, perquè molts és perquè dormen. Sí. I deixen la tabola i se'n tornen.
Però sigueu sincers, ho heu fet alguna vegada?
Jo no. Dono més importància en el son i en el menjar que no tenir la tabola a la... gandula.
Jo, home, si te vas un moment i deixes un llibre,
jo no
un llibre tampoc és un
delicte. Que potser amigues meves més matineres no hagin anat com a un... avançadament i hagin agafat el seu lloc i és meu. Però, clar, elles ja eren.
Això volies
que
igual.
No és el mateix tenir dues persones de sentinella que deixar-ho tot sol. Jo, les meves amigues, anaven a Lourdes, que sempre són de matinar, elles anaven a primera hora a la piscina, agafava el lloc i després jo arribava una micona més tard.
Per favor, no reserveu gandules, no. Com la resta del món, o bé vos aixecau prest, o si no, paciència.
I no tireu pica-pica, per favor.
No, això en cap cas, ni molt manco.
On se compra?
No, això no ho poden dir.
Sí, no.
No, però de veres, sabríeu on comprar-ne? Jo és que no tenia idea. I ja està, aquest home... traïdoria i premeditacions.
Uns consells, tornant a donar.
El dia, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és servei públic.
Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raúl Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Duals a les 9.
No, i no t'obram, i no t'obram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raúl Valls.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Ja som aquí, ja hem arribat.
Com anem, com esteu? Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
És el moment de posar els punts sobre ses is.
De fluència.
El paraigo en sabates.
És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en ses sabates.
Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
Idò, què fem? Recomanam.
Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Això ho ha fet un professional.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Deu i 52 minuts. Amb l'arribada de l'estiu, molts de professionals pateixen l'augment de les altes temperatures, però també en el lloc de feina. No és el mateix. S'ha de vacances que està fent feina. Els experts en salut avisen que d'aquestes condicions climàtiques provocades per les onades de calor no només afecten a la salut, sinó també a la productivitat dels empleats.
De fet, així és, Marta. Avisen que aquestes altes temperatures provoquen l'anomenat estrès tèrmic. Hi ha una baixada evident en el rendiment dels treballadors, sobretot sectors com la construcció, que són dels més afectats. Per fer-hi front, alguns aposten per la flexibilitat horària, mentre que d'altres promouen fer moltes pauses curtes per descansar i hidratar-se, com el Mundial.
Exacte. Hi ha, podríem dir, molt de consells per protegir-nos de la calor en el nostre horari laboral, però, clar, també és vera que, segons quina feina, és molt feixuga de dur. Durant aquests mesos d'estiu, però, és important que mos hidratem, que mos preservem del sol. I avui en volem parlar amb en Joan Carles Marc, expert en salut pública. Joan Carles, com estàs? Benvingut.
Home, Joana, què tal?
Tu també estàs a l'ombra, eh? No en el sol, sinó també a recer per intentar no passar una calorada, no?
És que és necessari. En l'estiu hem de trobar llocs el millor possible per poder mantenir-vos amb una bona salut, i això és evident que és una de les coses que hem de fer. Hem d'intentar evitar hores a migdia, córrer o fer treballs durs. Sabem que jardineria, que la gent que fa feina a la construcció, que la gent que fa feina amb feines habituals que han d'estar en el sol, s'ha de protegir, s'han d'intentar evitar. Les empreses han d'intentar evitar que la gent hagi de fer feina a determinades hores en el sol, perquè això genera problemes importants a la seva salut i pot generar inclús la mort. Sabem que aquests dies surten dades importants de gent que s'ha mort degut a la calor i, per tant, hem d'intentar evitar-ho.
Cops de calor, que són una qüestió complicada i que afecta cada vegada més gent, però també és vera que el nostre rendiment disminueix, baixa el nostre rendiment, la nostra productivitat en la calor, no és així? Supos que també hi ha estudis al voltant d'aquest fenomen.
Exacte, és a dir, tot element de màxima calor genera que el nostre cos no funciona exactament igual com funcionaria amb una temperatura normal. I això genera que la productivitat baixa. Però la productivitat baixa perquè l'excés de calor, l'estrès tèrmic que genera tota aquesta qüestió, fa que mos costi més concentrar-nos, mos costi més fer feines, mos costi més anar fent el que hauríem de fer, mos costa més pensar i obrar de la manera més adequada. I, per tant, és una qüestió que les empreses han de tenir en compte. És evident que que puguem fer refrigerar tots els espais possibles és un element molt important. I això també mos marca les desigualtats socials que hi ha. Hi ha gent que fa feina a determinat lloc que és molt difícil fer-ho, però hi ha empreses que tampoc ho fan i, per tant, és una qüestió que genera importància per la gent per poder viure millor, per poder tenir un bon estiu, per poder fer la feina de manera més adequada, per no patir aquest estrès tèrmic que genera problemes de salut importants.
Som en conversa amb Joan Carles Marc, expert en salut pública. Heu sintonitzat el dia a IB3 Ràdio i Televisió i parlam de calor i fer feina. Joan Carles, cada persona és un món, però te volia demanar quins són els factors individuals que augmenten amb més el risc de patir estrès tèrmic. No sé si hem de diferenciar entre temperatura i sensació tèrmica, perquè, clar, la temperatura pot ser una, però si el meu cos és de patir calor, jo, per exemple, compartesc vida durant 8 hores amb dues companyes, que elles mai tenen calor. En canvi, jo només arrib i ja estic brollant. Això també és un tema individual.
És evident que hi ha qüestions individuals. Tu mateix ho has explicat molt bé, Xisco. La qüestió d'uns i uns altres mos afecta la calor de forma diferent. Jo puc aguantar temperatures altes i no me passa res. Segurament a tu t'acostarà més, no? Però, a més de les qüestions individuals que afecten, també hi ha qüestions estructurals. De qualque forma, totes les persones que tenen malalties cardiovasculars, malalties respiratòries, malalties cròniques, viuen molt pitjor la calor que una persona amb unes condicions de salut normals. Això ho hem de tenir molt en compte, perquè la gent amb una malaltia crònica li afecta de manera molt important la calor i, per tant, pot generar un canvi tèrmic molt important i dur a una situació greu, inclús la mort. Els casos que tenim de gent que s'ha mort als estius, que hi ha una quantitat de gent que s'ha mort molt important, passa degut a aquestes qüestions. Les malalties cròniques és una cosa que afecta moltíssim i, per tant, hem d'anar molt alerta i hem de protegir-nos si tenim una malaltia crònica, hem de dur una roba més lleugera, hem d'intentar estar molt manco en el sol, hem d'intentar mantenir un espai que sigui el més a l'aire possible, que les robes que duguem siguin el més transpirables possibles. Totes aquestes coses també afecten i, per tant, hem d'intentar fer que les coses no arribin a situacions com les que mos du un cop de calor o que mos du una calor extrema que genera aquest estrès tèrmic i aquesta dificultat per viure el millor possible.
Des d'aquí un consell, sobretot, a protegir-se, i tot i així ens queda un minut. Si vivim un cop de calor a la feina, sobretot aquestes feines que es fan a l'exterior, com han d'actuar, Joan Carles?
Han d'actuar a posar de tot d'una les persones a una zona fresca, a una zona que pugui respirar millor. Han d'intentar refrescar-lo com a element fonamental i cridar a urgències per intentar que se'l puguin dur a l'hospital per intentar minimitzar. Vull recordar que hem de beure més a pesar de no tenir set.
Exacte.
Això és fonamental a l'estiu. Si bevem més, intentem hidratar-nos més, i si ens hidratem més, tenim manco possibilitats de tenir un cop de calor.
Just hem perdut en Joan Carles, però ja estava acabant el seu argument. Per favor, hidratar-se, perquè quan tu tens set, en teoria, ens ho va explicar ahir una de les infermeres col·laboradores d'aquest programa, ja fas tard, exactament. Així que, per favor, aprofiteu per beure de manera sovint, de manera habitual, i així evitareu deshidratar-vos. Després venen les discussions per l'aire condicionat, perquè els que tenim sort de no fer feina a l'exterior, després a l'interior de les feines venen discussions, però per altres tipus de raons.
I també tinc una cosa, humitat, que no ho tenim en compte, i aquí
moltíssim.
Fer feina no és igual que fer feina... No. 36 graus...
O els 40, d'aquí no són els 40 de Madrid,
no, no són,
per exemple.
Allà és una calor que segurament és superior en graus, però la humitat és terrible.
És difícil de dur,
sens dubte. O no és terrible, Xisco, anava fent
feina amb humitat. Però m'encanta sempre parlant de la humitat, i és cert, la manera d'espassar-se la calor no és la mateixa a la Mediterrània que podria ser en el centre de la península.
Notícies, publicitat, i continuem.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia. Suspès de moment el desnonament previst per avui matí a Songoleu, a Palma. La comitiva...